converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte s'acompanya el Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, responsable de Relacions Institucionals de Bocento Catalunya, ABC. Bona tarda.
Hola, bona
Joan
tarda.
Carles. La convidada d'aquest dissabte al Converses, Carina Mejías. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ella és portaveu de Ciutadans al Parlament i alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona per aquesta formació, per als ciutadans. Primer dissabte de campanya. Com va aquesta campanya? Perquè la campanya ha sigut llarga. La campanya sí, que acaba de començar ara mateix, dijous a la nit, divendres, en fi, es preveu dura i complicada, no?
Bé, des de Ciutadans el que volem és fer molt carrer i estem prioritzant el contacte amb la gent, el fer moltes visites a entitats importants que ens puguin dir quins són els problemes de la ciutat i treballar-los des de primera mà d'aquelles persones que estan al capdavant d'aquestes entitats resolent problemes a la gent, per tal de mirar quines són les millors polítiques que convenen a la ciutat de Barcelona i treballar molt de prop amb les necessitats de les persones. Jo crec que aquesta ha de ser una de les prioritats per Barcelona en els propers mesos i sobretot també el fer de Barcelona una ciutat d'oportunitats per la gent.
Escolta, ja sé que això de les enquestes sempre són una mica de, en fi, intencions i a vegades, en fi, no, tothom diu que no cal fiar-se encara de les enquestes, no? Però escolti, les últimes enquestes, la del CIS, per exemple, de dijous, deia que vostès obtindrien, si no m'equivoco, 6 regidors de l'Ajuntament de Barcelona, no deixa de ser una enquesta, evidentment. Si vostè i vostès són decisius de l'Ajuntament de Barcelona, el qui pugui ser alcalde li posarà les coses tan difícils com Ciutadans li està posant les coses tan difícils a la senyora Susana Díaz a Andalusia?
Probablement sí. Probablement sí, perquè crec que això és el que necessiten els ciutadans, no? Jo crec que un, quan es dedica a la política, el que ha de primar és l'interès general. I per tant nosaltres tenim unes conviccions molt profundes en què les institucions doncs s'han de regenerar, s'ha de recuperar l'ètica pública, l'ètica política, treballar amb transparència per tal de garantir que les persones vegin que els diners públics serveixen, que són de tots, serveixen per l'interès de tots, i per tant sí que posarem condicions sèries. Per exemple, li demanaríem a qui fos alcalde, si és que ens demanés el seu suport, si és que no ho som nosaltres, que nosaltres evidentment sortim a guanyar, doncs el primer que faríem seria demanar-li al president de la Generalitat que retornés els diners que deu a l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquests diners són dels barcelonins i podrien aprofitar-se per millorar molt les condicions de vida d'alguns barris de la ciutat que han estat absolutament oblidats en l'última legislatura.
L'alcalde de l'última legislatura, el senyor Xavier Trias, quina nota li posaria vostè al senyor Trias? La gestió que ha fet el senyor Trias?
Doncs li posaria una nota molt baixa, perquè la veritat és que ha estat 3 anys, ha tingut pràcticament la ciutat paralitzada. Avui, per exemple, doncs ens trobem amb que falten moltíssims equipaments socials, equipaments educatius, equipaments d'atenció a les persones, equipaments sanitaris, i tot això és com a conseqüència de que ell el que ha estat fent, en comptes de servir els barcelonins, és fer de banca privada de la Generalitat de Catalunya, posar-se als peus del projecte independentista de l'Artur Mas i prioritzar doncs aquest projecte independentista abans que els interessos del conjunt dels barcelonins, i per tant nosaltres el que farem serà tot el contrari. Per nosaltres el primer seran els ciutadans de Barcelona i les seves necessitats, les llars d'infants, els CAPs que s'han tancat i que no compleixen l'horari que permeti que les persones siguin ateses, les residències d'atenció a la gent gran, les residències d'atenció a la gent amb discapacitat, i sobretot també el trobar la sortida a totes aquelles persones que han tingut una situació molt difícil com a conseqüència de la crisi i que en aquests moments necessiten una segona oportunitat i Barcelona els ha d'oferir.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula. Hi ha demanada paraula del Joan Carles i del Manel. Joan Carles.
Sí. No, jo...
Manel,
m'anticipo. No, jo li volia preguntar que tal com s'estan donant els sondejos, els primers resultats, sembla que pot haver dos grans pols, un que pugui encapçalar el senyor Trias, un altre la senyora Colau. Ciutadans, en aquests moments, què es podria plantejar, donat que serà molt difícil la governabilitat i que encara que en principi, quan diem que aplaudim la pluralitat de que hi hagi moltes forces polítiques a les institucions, després la lletra petita es veurà com es pot governar, i a Barcelona serà segurament complicadíssim. Què pot fer Ciutadans? Quin missatge li donaria a l'elector per saber abans i en aquesta campanya electoral que s'acaba de començar, què pot esperar de Ciutadans a Barcelona?
Bé, jo crec que en principi que la pluralitat política i la capacitat de decisió sobre moltes forces polítiques és molt saludable des del punt de vista democràtic, no? I que en aquests moments sí que anem cap a una nova situació en la, que qual, en la qual han emergit dos forces polítiques noves, que en aquest cas són Barcelona en Comú i Ciutadans, que el que volen és provocar canvis a la ciutat de Barcelona. Jo crec que les enquestes el que diuen és que els barcelonins també demanen canvi, que els barcelonins han de decidir quin tipus de canvi volen, si volen un canvi sensat, com és el que proposa Ciutadans, respectant allò que s'ha construït amb l'esforç i el treball de tots, aquell llegat que ens han deixat els barcelonins i que històricament han treballat per millorar i per garantir una ciutat amb unes bones condicions de vida, o si el que volen és el canvi que proposa, el canvi radical que es proposa per altres forces polítiques, que el que vol és acabar amb tot el que hi ha i començar de nou, no? Allò que anomenen ells el procés constituent. De fet, porten a les seves files a persones que formen part d'un partit que es diu procés constituent i que el que volen és partir de zero i començar-ho tot de nou. Jo crec que la ciutat de Barcelona i els barcelonins en general hauran de triar quin és el tipus de canvi que vulguin, no? Que volen. I en aquest sentit dir que Ciutadans serà molt responsable per tal de treballar sobre donant suport a aquells projectes que serveixin a un únic interès, que és l'interès general. Nosaltres no pactarem per càrrecs, per quotes de poder o per cadires. Nosaltres pactarem condicions molt clares per tal de garantir que les condicions de vida dels barcelonins millorin en els propers 4 anys i que la ciutat sigui una ciutat que tothom se la senti com a seva i que tothom senti que participa d'un projecte col·lectiu.
Però podria pactar, per tant, amb la senyora Colau amb un programa al davant o amb el senyor
Trias? Jo entenc que la diagnosi dels problemes podem coincidir. El que serà més difícil que coincidim serà en les solucions. Per tant, serem prudents a l'hora de dir a qualsevol si pactarem o no pactarem. Jo crec que l'important és veure com s'enfoquen les solucions i si realment serveixen a l'interès general o creen més problemes dels que ja tenim.
Sí, vostè ha estat motiu de comentaris en els darrers dies per unes declaracions que va fer sobre la mobilització que s'ha anunciat de cara a l'11 de setembre. Hi ha una gran manifestació entrant cap a Barcelona per la Meridiana, i jo recordant els temps en què, per exemple, en el 39 entraven per la Diagonal i ara en el 2015 entren per la Meridiana. Bueno, vostè va dir de que miraria de tots els ressorts, no, legals, com perquè això no pogués... Jo no la veig allò com una persona que limiti el dret de la de manifestació, no? Però com farà, no? Com s'ho muntarà, per entendre'ns, sense que l'acusin que limita un dret essencial com és el de manifestació?
Doncs, miri, no tinc la intenció de limitar el dret de manifestació, que és un dret fonamental, el que tothom té la garantia de que el pot exercir, però hi ha unes coses que estan molt clares, i és que el Tribunal Constitucional i la llei diuen que en campanya no es poden celebrar manifestacions que orientin el vot, i aquesta és una manifestació que clarament orienta el vot. Per tant, no es pot celebrar el dia de la Diada perquè és una manifestació, és el dia que comença la campanya electoral.
En el supòsit de que es convoqui, no?
En el supòsit de que es convoqui, sí.
Sí, si no hi ha eleccions autonòmiques es pot fer perfectament la manifestació.
I dit
no?
Això, jo no tinc cap mena d'intenció de limitar el dret de manifestació a ningú. A part d'això, a mi el que m'agradaria és que determinades organitzacions privades que responen als interessos dels seus socis i que, a més, estan finançades amb diner públic, doncs siguin respectuoses amb les autoritats de la ciutat. A mi això m'agradaria molt. I jo el que no m'agrada és que determinades organitzacions, com és, per exemple, l'Assemblea Nacional de Catalunya, tractin a l'alcalde de Barcelona com si fos l'uixer de l'Ajuntament o al president de la Generalitat com si fos l'uixer del Palau de la Generalitat. Jo això... No m'agrada perquè considero que les autoritats de la ciutat són les que han de decidir on es desenvolupa una manifestació per tal de garantir la seguretat, la mobilitat, i per tant jo crec que s'hauria de demanar permís a les autoritats de la ciutat per saber per on es desenvolupa una manifestació. I tercer, a mi no m'agrada que una organització que rep diners públics...
Això, perdoni, ells diuen que no, ho neguen.
El que neguen?
L'Assemblea Nacional de Catalunya diu que no rep diners públics.
Bé, però els dirigents de l'Assemblea Nacional de Catalunya són la senyora Forcadell, la senyora Muriel Casals, que a la vegada és la presidenta d'Òmnium Cultural, que nosaltres sabem des de Ciutadans, perquè ho hem treballat molt i hem investigat molt, que en els últims 5 anys ha rebut més de 10 milions d'euros de diner públic a través de subvencions directes de la Generalitat. I a més també hi ha la Plataforma per la Llengua i moltes altres organitzacions que reben públic que conformen l'Assemblea Nacional de Catalunya. I això no és, potser no els rebaran directament, però sí indirectament. I per tant, no es pot subvencionar una manifestació amb diner públic en un dia de campanya electoral perquè va contra la llei. Això, jo és això el que he dit. Però a part d'això, jo entenc que no representa el conjunt dels barcelonins una organització que fa soflames contra les lleis espanyoles o clama per incomplir les lleis espanyoles, perquè això és profundament antidemocràtic. Això sí que és antidemocràtic. No m'agrada una organització que organitza esdeveniments a Barcelona on es fan crides a favor de Terra Lliure, que és una organització violenta, i a més no m'agraden les seves dirigents perquè consideren que Ciutadans és un partit el que s'ha de combatre per l'enemic de Catalunya. Aquestes coses s'han dit per part de les responsables de l'Assemblea Nacional de Catalunya, i jo considero que això no és representatiu del conjunt dels barcelonins, i per això entenc que els dies institucionals, com és l'11 de setembre, el que s'ha de fer és que les institucions organitzin actes on tots els barcelonins se sentin cridats a participar i amb totes les opcions polítiques se sentin a gust. I per tant, si jo tinc en algun moment responsabilitats a l'Ajuntament de Barcelona, a l'11 de setembre el que es celebraran seran actes institucionals on tothom se senti partícip i respectat.
És que poder és això, s'ha perdut el caràcter unitari, institucional, cívic, ciutadà del que era l'11 de setembre inicialment.
Clar, no?
Al final ha acabat sent un acte només pels que es consideren independentistes, senyora Vegés. Clar, no?
Jo crec que els actes, els dies institucionals són per actes institucionals, i que els actes institucionals el que han de fer és ser integradors i, per tant, fer partícip a tothom del dia institucional. Això passa a totes les comunitats autònomes, a tota la resta de les comunitats autònomes, això passa amb el govern central, això passa a la resta de països del món.
Sí, clar, però quan
no
aquests actes els lidera el mateix govern de Catalunya...
Ja. No, o paga amb diner públic a una organització perquè mobilitzi el carrer, doncs a mi això és el que no m'agrada, perquè no és plural, no és representatiu, i no és que jo tingui cap mena d'interès en limitar el dret de manifestació, sinó que és que jo considero que no representa el conjunt de la població de Catalunya. I d'aquesta manera jo crec que un dia institucional ha de ser un dia de tots. I a part, a mi em sembla que la ciutat de Barcelona està cridada a organitzar actes multitudinaris en el que tothom s'hi senti partícip, no? Jo, per exemple, em recordo del que va ser fa pocs mesos, el dia de Sant Jordi, on tothom surt al carrer, on tothom es sent partícip, on tothom disfruta dels llibres, de les flors, o, per exemple, quan Barcelona és l'escenari d'un gran esdeveniment cultural, o quan Barcelona és l'escenari d'una gran fira de llibres, o quan Barcelona és l'escenari d'un gran esdeveniment esportiu en el que tothom s'hi sent
partícip. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1, Saló de l'Automòbil...
Exactament. Jo crec que és això el que genera cohesió, el que genera que una ciutat sigui acollidora i en el que tothom s'hi senti a gust a participar. I per tant, a mi no m'agraden aquells esdeveniments que són partidistes i que, a més, són excloents.
Leandro.
Sí, portem uns minuts d'entrevista i veig que estem parlant molt de tota la qüestió sobiranista. Jo no sé si li preocupa que en aquesta campanya vostè li estiguin tota l'estona buscant les pessigolles per aquesta qüestió, tota l'estona li estiguin forçant a pronunciar-se sobre les qüestions sobiranistes, d'independència, i que no li deixin explicar el seu projecte de ciutat. En aquest sentit, què farà per tal de donar a conèixer el projecte de ciutat que té Ciutadans per Barcelona?
Miri, nosaltres tenim un projecte que està basat en 5 eixos de programa. El primer és posar les persones en el centre de les polítiques públiques, perquè creiem que Barcelona ha patit en els últims anys un greuge molt gran, ha generat moltíssimes desigualtats entre districtes. Hi ha districtes que han perdut pràcticament el 50% de la seva renta per càpita, i per tant això s'ha de solucionar, i ho hem de solucionar a través de la millora de les inversions en aquests barris, garantir la revitalització de bona part del comerç i del petit teixit industrial o empresarial que puguin tenir aquests barris, per aconseguir que totes aquestes persones tinguin la possibilitat de trobar un lloc de treball i garantir, a més, unes condicions de vida dignes a aquelles persones que passen per greus dificultats. Però és que, a més, Barcelona ha sigut una ciutat, és una de les poques ciutats europees, que no té un parc d'habitatge de lloguer social. una de les poques. El té París, el té Berlín, el té Amsterdam, i Barcelona no el té, i això ha significat que quan ha arribat el moment de les dificultats, doncs a Barcelona ens hem trobat amb problemes perquè totes aquelles persones que han estat desnonades de casa seva poguessin ser reallotjades amb condicions dignes, amb uns habitatges dignes. I per tant jo crec que hem de fer un esforç important i demanar a aquelles entitats bancàries que han estat rescatades amb diner públic i que ara tenen un banc d'habitatges bastant important, que facin la seva contribució social i que el treguin a lloguer social perquè aquestes famílies puguin accedir-hi amb una certa facilitat. I a més hem de consolidar aquest parc d'habitatge social per garantir-nos que ens fem forts davant les adversitats. Per altra banda, Barcelona té també la necessitat de reactivar la seva activitat econòmica. Barcelona ho ha fiat tot el turisme i el sector serveis. En aquests moments tenim un problema de gestió turística perquè s'ha gestionat molt malament i per tant hem de conciliar els interessos entre veïns i visitants i no afectar l'activitat turística perquè és una de les més importants de la ciutat de Barcelona. Però això significa que no ho podem fiar tot al turisme i hem de diversificar el model econòmic. I en aquest sentit, jo crec que el Mobile World Congress ha fet de Barcelona una de les ciutats de referència d'aquelles empreses tecnològiques o de petites empreses tecnològiques o del desenvolupament de petites empreses d'innovació i tecnologia que pot fer que puguem diversificar també el model productiu de la ciutat de Barcelona. En tercer lloc, jo crec que fa falta una important reforma de l'administració local, perquè l'administració local en aquests moments és una administració molt monolítica, està absolutament segmentada per districtes i està dissenyada amb un model gerencialista que no és àgil a l'hora de servir als ciutadans i per tant hem de fer una reforma per portar-lo a un model més relacional i també hem de fer una reforma fiscal perquè la ciutat de Barcelona és una ciutat molt cara i el que hem d'aconseguir és que els ciutadans de Barcelona puguin tenir accessos als seus serveis i no paguin tants impostos com els que paguen altres ciutats que són homologables i que en aquest sentit doncs, no tenen els impostos tan alts. I per últim, i ara m'hi referia, jo vull fer de Barcelona un espai de neutralitat ideològica, de neutralitat política, on la gent quan vagi per al carrer no es senti pressionat per l'ambient polític de la situació del moment. Jo vull que sigui un espai de llibertat en el que tothom es pugui pronunciar lliurement sobre allò que pensa o sobre allò que vulgui dir. I aquests són els nostres eixos de campanya.
Ens ha fet un resum del seu programa electoral, la senyora Mejías, en un pispàs, eh?
No, no, no ha dit molt de baixar
impostos. Un segon.
A mi m'agradarà saber a veure com es fa.
Bueno. Aviam, doncs vinga. Li llenço la pregunta al Juan Carlos. Com baixaria els impostos?
Sí, quins impostos?
Quins impostos, aviam.
Exactament, o sigui, ciutadà barceloní. A veure, si vostè governés...
L'IBI, el famós IBI.
Miri, jo crec que la rebaixa de l'IBI s'imposa, perquè a més tenim un IBI més alt, inclús que la ciutat de Madrid, i jo crec que el podem tenir exactament igual, i per tant nosaltres apostem per una rebaixa de l'IBI d'un 20%. Però és que a més, amb aquest mateix IBI que paguem, hi ha també un recàrrec metropolità que el paga tothom, visqui on visqui, utilitzi el transport públic o no l'utilitzi, i per tant nosaltres som partidaris de que el transport metropolità el pagui qui l'utilitzi, i per tant aquest recàrrec de transport metropolità jo crec que hauria de desaparèixer de l'IBI. Dit això, també li diré una cosa: els ciutadans de Barcelona paguen aquest recàrrec metropolità perquè el transport metropolità de Barcelona té un forat els seus comptes importantíssim com a conseqüència de que la Generalitat no paga les transferències que corresponen per finançar el transport públic. I per tant, tornem al principi, és a dir, si la Generalitat pagués allò que deu a l'Ajuntament de Barcelona, potser l'Ajuntament de Barcelona o potser els barcelonins no haurien de patir uns impostos tan alts com els que tenen, no? Dit això, també nosaltres som partidaris de que, com a conseqüència d'això, es produiria una rebaixa de la recaptació, doncs hauríem de compensar-la per un altre lloc, no? I com ho faríem? Doncs hi ha bona part de la taxa turística que es recapta al conjunt de Catalunya, majoritàriament a la ciutat de Barcelona, i això significaria que nosaltres demanaríem una més alta participació en la taxa turística, sense arribar al 100%, perquè entenem que hi ha criteris de solidaritat i de redistribució que s'han de respectar, però sí una més àmplia participació a la taxa turística, que en aquests moments la gestiona tota la Generalitat i es recapta majoritàriament a Barcelona. Jo crec que Barcelona ha de tenir una participació molt més important en la recaptació de la taxa turística.
I una part de l'IBI turístic també, una part de l'IBI també o no? Ai, de l'IBI, de l'IBI turístic, IVA.
Això és una cosa que correspon al govern de l'Estat. Yeah. Vull dir que aquí entraríem
amb una
petició de l'alcalde Trias, sí, en mesos que tampoc s'han estat sortint.
Sí, però això, és a dir, l'IBI, l'IVA, és la participació en l'IVA, que l'Ajuntament de Barcelona també té part, però aquesta és una decisió que s'ha de negociar amb el govern de l'Estat, perquè és competència de l'Estat. De la mateixa manera que si entrem en una negociació de la millora del finançament de la ciutat de Barcelona, com la carta municipal ens dona ampli marge de, per poder negociar quins són la quantitat de recaptació que ens arriba, la transferència que ens arriba, com a conseqüència que tenim una demografia molt alta, perquè tenim aquesta condició d'aquest caràcter especial de gran ciutat, doncs entraríem en una negociació amb el govern de l'Estat per tal de garantir-nos unes transferències a l'alça d'aquelles que puguin venir del govern de l'Estat. Ara, això no es pot fer. No es pot fer si algú el que vol és anar al govern de l'Estat a dir-li, escolta, envia'm més transferències, però jo me n'aniré perquè seré la capital d'un petit estat, no? Vull dir, hem de ser conscients...
O som o no som,
O no som. Per tant, nosaltres del que som partidaris és de garantir aquests ponts de negociació, de garantir-nos aquesta capacitat de negociació, tendir ponts amb el govern de l'Estat per millorar el sistema de finançament també de la ciutat de Barcelona.
Molt bé, escolteu el Cadena Cope Catalunya i Andorra, el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, avui amb el Joan Carles Valero, Manel Manchón, Leandro Lamor i la convidada, la senyora Carina Mejías, portaveu de Ciutadans al Parlament i alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona. Manel i Leandro.
Sí, jo li volia preguntar que precisament a Ciutadans en els darrers mesos ha intentat un acostament amb UPyD. UPyD li dona les culpes o li diu que ha estat culpa de Ciutadans. Ciutadans diu que és al revés. En tot cas, les enquestes estan mostrant que Ciudadanos en el conjunt del territori espanyol doncs s'estan sortint i UPyD sembla que no, i ja ho veurem. Però una de les crítiques que li ha fet UPyD a Ciudadanos és que se n'aprofita de gent d'altres partits o que altres partits s'han integrat pràcticament per si sols dintre de Ciudadanos, i en el seu cas vostè havia estat abans en el PP. Se sent una trànsfuga, com ells diuen, o quin missatge li donaria a la senyora Díez? Perquè és veritat que Ciudadanos, doncs, en el conjunt d'Espanya, no a Catalunya, és un partit que s'està aprofitant, o que està aprofitant que ciutadans diversos s'integrin en una nova força política, no?
Jo la veritat és que li agraeixo molt que em faci aquesta pregunta, perquè tothom ho diu com si fos una... tothom m'ho pregunta com si fos una ofensa, no? Jo crec que l'haver estat afiliat o participant d'un altre projecte polític no és cap delicte, i per tant jo em sento molt orgullosa de la meva trajectòria personal, que a més no és molt diferent de la de molts altres espanyols, que en aquest cas han vist la possibilitat de que durant molts anys han estat donant la seva confiança i el seu vot a partits tradicionals, però en el moment en el que sorgeixen noves formacions polítiques, doncs decideixen canviar el seu vot, perquè la titularitat del vot és individual, és dels ciutadans, no és una filiació definida i permanent cap a un determinat partit polític, sinó que els ciutadans poden canviar de vot i donar la seva confiança a aquells que considerin més adequats per representar els seus interessos a les institucions de l'Estat. I jo doncs no he fet res més del que han fet altres espanyols, que és en un moment donat doncs donar la meva confiança i treballar per una determinada formació política, però fa molts anys que la vaig deixar, i com a conseqüència de l'oportunitat que he tingut ara, doncs ara participo de Ciutadans, em sento molt orgullosa, i a més crec que Ciutadans el que està fent en aquests moments és aglutinar sota un projecte polític a persones que venen de moltes altres diverses opcions polítiques sense preguntar d'on venen, per construir un projecte comú. Un projecte en el que hi hagi un projecte transversal, en el que hi hagi persones a les que no les estigmatitzi aquesta divisió que hi ha hagut sempre a la societat espanyola entre gent de dretes, gent d'esquerres, rojos i azules. Nosaltres el que volem és integrar en un projecte comú i transversal a totes les persones que considerin que el projecte de Ciutadans les representa, vinguin d'on vinguin, vinguin d'UPyD, vinguin del PP o vinguin de socialistes. Jo em trobo amb companys en què en alguns aspectes doncs tenim sensibilitats diverses o diferents, però el que fem és discutir-les i arribar a la millor solució. I jo crec que això és el que representa majoritàriament el conjunt de la societat espanyola, sobretot a les generacions més joves, que el que volen és que s'arribi a acords, malgrat tinguis posicionaments diversos, no?
I vista això, i que Ciutadans també té un paper rellevant, que el tindrà en les eleccions en el Parlament, Ciutadans pot liderar algun tipus de pol d'alternança en els partits que fins ara han ocupat el poder, com Convergència i Unió o Esquerra Republicana, en aquest cas, que estan donant suport a Convergència i Unió? Podria liderar aquesta alternativa conjuntament o comptant també amb el PP? Com veu aquesta possible relació, no només amb el PP? També li preguntaria pel PSC, però principalment amb el PP.
Jo crec que Catalunya, les properes eleccions autonòmiques, viurà un moment absolutament únic, no? I que hi ha l'oportunitat de canviar les coses, de canviar el que ha estat Catalunya en els últims 30 anys, i les formacions polítiques que puguin liderar això, com en aquest cas és Ciutadans, jo crec que serà una grandíssima oportunitat d'aglutinar també en el paraigües d'un projecte polític molt integrador i molt transversal a totes aquelles persones que el que vulguin és fer de Catalunya una comunitat pionera, una comunitat motor, que és el que ha estat sempre, tendir ponts amb la resta d'Espanya, evitar-nos aquests discursos absolutament d'enfrontament i de divisió, i sobretot garantir una estabilitat política, una estabilitat econòmica, una seguretat jurídica, i garantir-nos també la nostra pertinença a Europa, que és el que ens ha permès en els últims anys progressar moltíssim, no? I jo crec que això, si Ciutadans és capaç de liderar-ho, doncs haurem aconseguit una fita històrica i un canvi molt important. I si necessita suports d'alguns altres partits polítics tradicionals, doncs hauran de prendre les decisions amb responsabilitat per garantir que aquest canvi avui, no?
Sí, parlàvem abans de turisme, i una derivada és el debat sobre el tema de les apertures de botigues el cap de setmana, el diumenge en concret, no? En aquest sentit, voldria conèixer l'opinió de la candidata de Ciutadans sobre aquesta qüestió, si les botigues s'haurien el diumenge a tota Barcelona o no.
Bé, nosaltres considerem que la demanda està sobre la taula, perquè el fet és que hi ha moltíssimes botigues del centre de Barcelona que el que han fet ha sigut obviar la llei catalana, que és molt més proteccionista i molt més limitativa, i aplicar la llei espanyola, que és molt més àmplia en el tram de l'apertura horària, que amplia de 72 a 90 hores el número d'hores d'establiment obert. Nosaltres el que pensem és que l'apertura horària és una necessitat en una ciutat eminentment turística, i que, a més, això no és tan difícil de fer. El que nosaltres diem és que es defineixin unes zones turístiques, per això s'ha de ser valent, i definir-les d'una vegada per totes, veure on es produeixen els fluxos turístics, i aquestes botigues doncs hauran d'obrir per poder garantir-se l'oportunitat de negoci i per poder donar un servei a tots els ciutadans que venen a visitar la ciutat de Barcelona en determinats dies festius, on la ciutat s'omple de visitants i, en canvi, tenim totes les botigues tancades. Això és bastant anacrònic. Per tant, nosaltres som partidaris de l'apertura horària, d'una apertura horària racional, i després també aquells districtes, aquells barris on impacta més el turisme, doncs és evident que el que no podem fer és tenir les botigues tancades, perquè perden oportunitat de negoci i es perden llocs de treball. I per tant això s'ha d'obrir igual que fan a totes les grans ciutats europees. Totes les grans ciutats europees tenen definides unes zones turístiques amb un horari d'apertura més ampli, i això la ciutat de Barcelona ho haurà de fer. I després haurem de veure i haurem d'analitzar i estudiar molt bé de quina manera compensem aquells altres eixos comercials que no formen part dels fluxos turístics i que, per tant, no poden participar d'aquesta riquesa de la ciutat i que no els interessa doncs obrir en determinats horaris, però hem de veure com compensem l'oportunitat de negoci que tenen uns i l'oportunitat de negoci que perden uns altres. Però jo crec que tot això entra en un projecte global de ciutat. El que està passant a la ciutat de Barcelona és una cosa molt curiosa, i és que s'ha convertit en una mena de reina de taifes en la que cada districte regula els seus usos propis, usos turístics, usos comercials, i escolti'm, a mi el que m'agrada és tenir una concepció global de Barcelona, és a dir, Barcelona necessita un pla d'usos global, veure on impacta el turisme, de quina manera l'espongem, com creem altres focus d'atracció turística. Per exemple, fa pocs dies estava parlant amb el president de l'eix comercial de Sant Andreu, i em deia, a mi m'agradaria que a mi m'arribés aquí el turisme, perquè el meu eix comercial doncs no té prou demanda, i a més l'impacte que ha tingut la Maquinista com a gran superfície comercial doncs està perjudicant els interessos de determinades botigues petites. Per tant, hem de crear uns altres pols d'atracció turística que permetin que hi hagi negocis que es revitalitzin. Jo crec que el que falta és una visió global del model de ciutat que volem, i que això no s'està fent, i que és molt necessari.
Vostè parlava abans també d'una Barcelona ideològicament lliure,
sí,
per tothom, no? El tema del Centre Cultural del Born, que ara podríem dir que és un santuari molt independentista, què s'hi hauria de fer al bord? Com es pot
recuperar? La veritat és que hauria preferit que el bord s'hagués construït la biblioteca provincial que estava promesa, que pagava l'Estat, construïa la Generalitat i gestionava l'Ajuntament de Barcelona, perquè era un equipament cultural igual, però amb una... jo crec que és un centre cultural o un equipament cultural en el que hi havia moltíssimes més persones que es poguessin beneficiar, no? I ara el que hem fet és una cosa que fa una interpretació manipulada de la història i, per tant, haurem de veure de quina manera doncs, li donem un ús més útil i més integrador als interessos i a la diversitat i la pluralitat que té la ciutat de Barcelona, perquè ens hem gastat un munt de diners que jo crec que els podíem haver estalviat i que podríem haver dedicat a altres equipaments culturals, com per exemple, doncs no sé, se m'acut, per exemple, el revitalitzar el Liceu, que és, sí que és un equipament cultural de gran tradició barcelonina, o per exemple, doncs donar-li unes millors condicions a molts teatres de la ciutat que s'han perdut, o evitar que hi hagin cinemes tradicionals que s'han perdut, o garantir la supervivència de determinats establiments emblemàtics de la ciutat. Jo crec que en l'àmbit cultural, la ciutat de Barcelona, que té un gran teixit cultural, doncs es podien haver fet coses molt més interessants.
Joan Carles?
Sí, jo, bueno, veig que el seu discurs entronca molt en la línia del pensador Tocqueville, no?, que diu que les ciutats són aquest gran espai de llibertat, no?, i on resideix veritablement la força dels pobles lliures, no?, en les ciutats, una mica entroncant amb la tradició de la lliga hanseàtica de les ciutats, no?, que sembla ser que és per on va el món de la globalització. Pesen més les ciutats que no pas les nacions ni els estats. Vostè creu que Barcelona és molt més que la capital de Catalunya i per tant estaria allò en aquest, en aquesta línia de la lliga de les ciutats globals?
Sí, sí, per descomptat, jo crec que Barcelona és la capital de Catalunya, però és una gran capital d'Espanya, una gran capital d'Europa i un referent al món. I el que hem de fer és cuidar-la, preservar la seva singularitat, millorar les condicions de vida dels seus ciutadans, però jo crec que també hem de procurar fer-la més gran, no? Pensi, per exemple, que Barcelona és una capital per la que passa l'eix mediterrani, no? I que això la pot convertir en una capital de comunicació i amb una infraestructura molt important de connexió amb la resta d'Europa, no? I aquest eix mediterrani, doncs, és fonamental, el corredor mediterrani és fonamental per la nostra connexió amb la resta d'Europa, que és el que ens permet, doncs, garantir-nos aquesta idea de ciutat cosmopolita. Però és que, a més, en els propers anys i de cara al final de segle, el que tothom diu és que la major part de la població el que s'integrarà és en les grans ciutats, viurà en les grans ciutats, i per tant hem de fer de Barcelona una entitat molt més gran, tenint en compte també tot l'entorn metropolità, no?
Perquè el riu Llobregat, el mar i el riu Besòs i el Tibidabo impedeix créixer.
Avui per avui, tot això que són barreres geogràfiques i barreres físiques no pot impedir que Barcelona s'integri en una gran regió metropolitana, com ha fet París, com ha fet Londres, com ha fet Madrid, com ha fet Berlín. Una gran regió metropolitana que, a més, permeti també la diversificació del seu model econòmic, la reindustrialització de Barcelona, donant moltes més opcions a l'activitat econòmica, garantir la integració d'altres realitats urbanes dintre d'un entorn més igual i, per exemple, doncs, podríem començar a parlar d'harmonització fiscal per tal de garantir-nos que no tinguéssim, en funció del territori en el que residim, doncs, impostos diferents, és a dir, un gran espai, una gran regió metropolitana que concentri una gran densitat unes grans densitats urbanes, però també unes grans densitats humanes que permetin competir amb la resta de grans densitats urbanes europees, no? Es parla de que Europa, perquè una regió tingui potència, ha d'integrar com a mínim entre 5 i 6 milions d'habitants, que això és el que permet, doncs, que sigui competitiva amb la resta de grans densitats urbanes a Europa, no? Jo crec que Barcelona té aquesta possibilitat i que entre tots hem d'aconseguir-ho, i per tant hem d'aconseguir fer de Barcelona el centre d'una gran regió metropolitana.
Estiu escoltant les converses de la cadena Cope a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Leandro Lamor, Manuel Manchón, el Joan Carles Valero, aquest dissabte amb la convidada Carina Mejías, portaveu de Ciutadans al Parlament i alcaldable de Ciutadans també a l'Ajuntament de Barcelona. Escolti, cara i creu de Barcelona. A veure, la cara, el turisme va com un tro a la ciutat de Barcelona. Vostè deia abans que no s'acaba de gestionar bé aquest èxit turístic de la ciutat de Barcelona. Quins són els punts febles d'aquest turisme que no se gestiona bé?
Bé, és una de les principals activitats econòmiques, com deia, perquè genera quasi bé 120.000 llocs de treball estables, perquè el turisme a la ciutat de Barcelona no és estacional, sinó que és fixa, i per tant genera molta activitat econòmica per al seu entorn, no? Perquè no és només el turisme com a visitant, sinó el que són la restauració, el comerç, el transport, en fi, genera moltíssima activitat i moltíssima riquesa, i per tant no l'hem de malmetre, però sí que l'hem de gestionar millor. I en aquests moments el que està passant és que pressiona molt sobre determinats barris que per tradició cultural doncs tenen una riquesa important, i això s'ha d'intentar compensar. S'ha d'intentar compensar de tal manera que trobem altres indrets de la ciutat que puguin generar pols d'atracció turística, i hem d'esponjar el que és el centre de la ciutat, el turisme que afecta el centre de la ciutat, cap a altres barris que creant zones d'interès turístic. Això per una banda. Per altra banda, jo crec que també hem de millorar tot el que són els equipaments pel que fa, doncs, per exemple, a la mobilitat del turisme, no? Tenim molt problema amb els autocars que arriben plens de turistes i que no sabem on aparcar-los. Doncs, home, jo crec que la ciutat de Barcelona doncs té possibilitats per establir un lloc on puguin arribar els autocars sense generar una pressió concreta i unes dificultats de mobilitat a barris que, com per exemple la Sagrada Família o el Parc Güell, doncs estan cansats. Després jo crec que també hem d'aconseguir una millor sensibilització dels nostres visitants, és a dir, els visitants han de venir a Barcelona sabent que han de respectar unes normes de convivència, que han de garantir que el seu comportament serà adequat als usos de la ciutat, i que això no és barra lliure, no? Sinó que s'han de comportar d'una determinada manera i han de complir les lleis. I per altra banda també hem de tenir a les forces de seguretat, en aquest cas la Guàrdia Urbana, que és la seva competència, fent complir les normes.
Això podríem dir la cara, el turisme, la creu. Tenim, si no m'equivoco, el barri més problemàtic d'Espanya en quant a desnonaments i en quant a gent sense casa. Que ciutat n'hi havia, la veritat. Com es resol això? Perquè això, desnonaments i gent sense llar, també comporta doncs malviure per famílies, per criatures, en fi, situacions complexes, sí, sí. Complicades i difícils.
I difícils,
no?
I difícils, molt difícils. Miri, això...
És cert, això. La ciutat meridiana és el barri amb més...
És el barri, aquí s'han produït 20 desnonaments diaris. Clar. A la ciutat de Barcelona, i per tant hem d'aconseguir que això no passi, no? Però sí que és cert que el barri de Ciutat Meridiana, per exemple, no té un centre d'assistència social, i hi ha doncs la taula del tercer sector, per exemple, que aglutina a bona part de les entitats que treballen en l'àmbit social, doncs diu que hi ha moltes mancances i que el sistema d'atenció social de la ciutat doncs no funciona. No funciona perquè les prestacions socials són diferents en funció del barri, en funció de les característiques de la família, i jo el que crec és que s'ha de posar ordre. El primer que faria jo és posar una oficina d'atenció social al barri de Ciutat Meridiana, Nou Barris, per tal de garantir que les persones que tinguin problemes puguin ser ateses. És a dir, el primer que hem de fer és detectar, trobar la manera de generar elements de detecció de problemes socials per tal de garantir a les persones unes condicions de vida dignes que passen per tres elements fonamentals. El primer és un sostre, és a dir, un habitatge que, com he dit abans, som l'única ciutat d'Europa que no té un parc d'habitatge social, i per tant l'hem de crear i hem de garantir que sigui d'una manera ràpida. Per tant, hem d'apel·lar a la consciència social de les entitats bancàries, que sí que el tenen. Dos, una renda mínima d'inserció que els permeti doncs tenir garantides les seves necessitats personals i bàsiques, però que a més els mantingui en una recerca continuada de treball, perquè al cap i a la fi el treball és el que permet a les persones desenvolupar-se i tenir un projecte vital. I tercer, doncs tenir garantides una alimentació i els serveis bàsics per tal de poder viure en unes condicions dignes, no? Estem veient com, per exemple, doncs tenim problemes amb les beques menjador, s'està parlant de que hi ha malnutrició infantil. Jo crec que una ciutat que és aparador turístic no pot permetre que en determinats barris hi hagin aquestes situacions, no?
Leandro.
Sí, Barcelona té una tradició de col·laboració pública-privada, però bueno, encara no s'ha fet un salt en altres aspectes a l'hora d'aconseguir nous ingressos, no? Que siguin compatibles, que no repercuteixin en més impostos als ciutadans. Una d'aquestes qüestions que algunes ciutats europees posen en marxa és la esponsorització d'espais públics, per exemple, les estacions de metro.
en aquest sentit, quina té alguna proposta en aquest sentit? Vostè seria partidària d'arribar a aquest tipus d'esponsorització d'espais públics, o creu que com està ja està bé?
A mi la col·laboració público-privada no em sembla malament. No em sembla malament, el que passa és que tenim males experiències a la ciutat de Barcelona amb la col·laboració público-privada, perquè clar, quan es va construir la línia 9 del metro i hi ha determinades estacions que no es podien pagar amb el pressupost públic, es va parlar d'una necessitat d'aquesta col·laboració público-privada, es van privatitzar determinades estacions de metro i avui per avui, anys després, aquestes estacions paguem uns cànons absolutament elevats i desorbitats per al manteniment d'aquestes estacions, però en canvi no les tenim en servei i es dona la paradoxa de que quan venen els executius a veure el Mobile World Congress, doncs els ensenyem la línia de metro més magnífica de tota Europa, però en canvi el metro no funciona, no? I hem arribat a aquest límit de surrealisme, no? Per tant, el primer que vull fer és saber exactament si tenim diners per posar en marxa el servei públic, que és la principal necessitat que tenen molts veïns de molts barris, molt especialment els de Zona Franca o els de Sarrià, als quals no els hi arriba el metro, i per tant l'hem de posar en funcionament. Per mi el més important i prioritari és el servei. Si per aconseguir tenir el servei el que hem de fer és esponsoritzar determinades estacions, doncs a mi aquesta col·laboració no em sembla malament, però per mi el prioritari és el servei públic.
Sí, jo volia fer-li una pregunta ara, perquè clar, ara vostè està alcaldeando, no? Que és el que fer un candidat a l'alcaldia, sobretot durant la campanya electoral que acabem d'arrencar, no? I jo estava pensant, escoltant-la i veient escoltant les seves propostes i veient la seva determinació, que clar, un alcalde ha de gestionar una entitat amb un pressupost i amb un impacte social i econòmic superior a qualsevol empresa, per exemple, la ciutat de Barcelona, més gran que fins i tot la SEAT i que qualsevol empresa que pogués treballar aquí a Catalunya, no? O sigui, han de tenir una responsabilitat infinitament superior a un gran empresari, no? I a més, amb un horitzó no només d'obtenir beneficis, sinó tot el contrari, del bé comú, no? Què aprèn vostè o què ha après vostè del món de l'empresa, ja que ha de dirigir una empresa tan potent, amb un pressupost, amb personal, amb molt de personal, més, no sé si tants com la SEAT, no?, de funcionaris, però potser que si fiquem les escoles bressols i tal...
I a més a més que el paguem els ciutadans.
I a més personal. A més que el paguem... No. Clar, el president de la SEAT no el voten els seus treballadors, no? En aquest cas sí que el trien, no? Però, vull dir, el lideratge... Jo crec, veig que és fonamental, no? Del món de l'empresa, en el món, en aquest cas polític, per gestionar una entitat tan potent, més que qualsevol altra empresa, com pot ser l'Ajuntament de Barcelona. Però què ha après també o què aplicarà també de la gestió, diguéssim, del món privat o del món, diguéssim, del management, no? Entès com la gestió, no? Fer que altres facin, i sento una mica l'exemple, no?
Doncs miri, jo crec que això es pot definir en tres objectius molt clars. En primer lloc, jo crec que eficàcia i eficiència en la prestació de serveis, transparència a l'hora de gestionar el diner públic, i cooperació i lleialtat amb els funcionaris, no? Jo crec que quan un polític pretén dirigir una ciutat, té al seu cap un model de quina ciutat vol. I, per tant, configura un equip de polítics que tenen més o menys la mateixa idea de la ciutat que vol construir, però no podem fer-ho tots sols. I, per tant, nosaltres el que sí que pensem és que en el que és l'staff de la ciutat, hi ha un nivell que sí que han de ser polítics, però després hi ha un nivell que han de ser tècnics. Els tècnics són els que t'han d'orientar també per saber exactament com pots, fins a on pots arribar i fins a on no, i tu, com a polític, el que has de donar és les orientacions d'a on vols anar, de què és el que vols, no? Per tant, jo crec que aquesta col·laboració i cooperació entre els polítics i el seu model de ciutat i el respecte pels tècnics, que són qui saben com es treballa la ciutat, doncs és el que pot fer que tu aconsegueixis conduir la ciutat cap al camí que tu vols, no? Sobretot jo crec que s'han de tenir criteris de com dic, no és, una ciutat no és per fer negoci, per tant no podem parlar de criteris de rendibilitat, però sí que hem de parlar de criteris d'eficiència i eficàcia. Al cap i a la fi el que estàs gestionant són serveis públics, i els serveis públics són els que t'han de permetre que tu els facis amb un cost acceptable i d'acord amb unes necessitats concretes, de manera eficient i donant resposta a la necessitat que et demanen, no? I jo crec que és en aquest món en el que tu et mous per garantir que els objectius que t'has proposat de dur a terme a la ciutat doncs siguin una realitat.
Escolta, aquesta campanya, alguns, perdona, Joan Carles, sí, la volen transformar en unes primàries del 27 de setembre. Alguns ho estan intentant. Això acabarà sent així o no?
Jo crec que no, i a més, tal com apunten les enquestes, jo crec que més d'una es portarà un disgust, sí? Perquè...
El senyor Trias ens va dir aquí que no li convenia pas a ell que fossin unes eleccions, una campanya molt marcada per l'independentisme, però el senyor Mas no li està fent pas gaire cas.
No és independentista, i jo crec que els barcelonins saben molt bé que ara el que voten és el seu alcalde, i un alcalde el que ha de fer és gestionar uns serveis públics al servei dels ciutadans i de les empreses de la ciutat i de les persones. I per tant, qui no tingui clar això i qui vulgui utilitzar unes eleccions per una altra cosa, doncs jo crec que s'equivoca i a més enganya a la gent, que això és a mi el que més em molesta, no? Que s'enganya la gent dient-los que això seran unes primàries, unes plebiscitàries. Primer, perquè les eleccions plebiscitàries no existeixen. Segon, perquè aquest és un procés electoral que es produeix a tot Espanya a la vegada, i el que es fa, doncs, com dic, és triar els alcaldes i regidors que han de gestionar els serveis públics de municipis i ciutats durant els propers 4 anys.
I punt. Leandro.
Sí, les persones que ens escolten segurament més d'una vegada hauran sentit algun analista que diu que es fa la pregunta de que Ciutadans, si és més que el seu líder, que Ciutadans és un partit on el seu líder, Albert Rivera, és una persona molt coneguda, però es pregunten que, bueno, detrás, darrere hi ha enquadres, hi ha... En aquest sentit jo li voldria preguntar a Carina Mejías què n'opina d'aquesta cantalela, no?, que de tant en tant sentim.
Home, és normal que hi hagi molta gent que pensi això, perquè hi ha un lideratge molt fort i potser és una de les cares més conegudes de Ciutadans, però darrere de Ciutadans hi ha tot un equip de persones que han fet possible que també que Albert Rivera doncs sigui el que sigui. Hi ha un equip de comunicació, hi ha un equip d'organització, hi ha un equip d'implantació, i jo crec que això, aquest dubte que vostè expressa i que a més és molt habitual, jo crec que s'esvairà el proper 24 de maig quan aconseguim tenir representació en totes les comunitats autònomes d'Espanya i en la gran part dels ajuntaments d'Espanya. I aquí es començaran a veure els equips de direcció, les persones que tinguin rellevància com a representants de Ciutadans en les diferents institucions públiques, i que això esvairà el dubte de que Ciutadans és un partit que a més ja té una trajectòria de 8 anys, vull dir que no som Podemos ni Barcelona en Comú, que ha nascut ahir, sinó que porta una trajectòria de 8 anys, batallant a més amb la política catalana, que això ja genera una experiència considerable, i que a més en els últims anys, doncs l'últim any s'ha convertit en un protagonista principal de l'escenari polític, com a conseqüència també del suport de moltíssimes persones que estan disposades a treballar i a col·laborar. Jo durant aquesta campanya, si m'ho permet que li expliqui l'anècdota, el que més he sentit fent carrer amb les carpes, anant a visitar empreses, anar a visitar institucions, el que més he sentit que m'han demanat és: digue'm com podem col·laborar. I això significa que tu tens a l'abast un gran capital humà que pots posar al servei d'unes idees. I això jo crec que és el més important que ens pot passar.
Vull dir que la gent no està desanimada.
No.
Li agrada participar en política, però és que està decebuda poder amb el...
Jo crec que hem aconseguit, precisament, com li deia abans, en un panorama de bastant pessimisme respecte als polítics i a les institucions, jo crec que els Ciutadans ha aconseguit despertar la il·lusió i l'esperança de molta gent, i que això és el que nosaltres signifiquem per molta gent, l'esperança i la il·lusió en un projecte polític que podrà engrescar molta gent i donar solucions a molts problemes.
Sí, imagini que guanya Ciutadans a la ciutat de Barcelona.
T'espero.
I que, bueno, per això està batallant, no? Quines seran les tres primeres mesures que adoptarà? És una pregunta tòpica, però defineix molt també la urgència i les prioritats d'una formació. Quines seran les primeres decisions que, per tant, seran, dic, em refereixo a decisions que transcendeixin, no?, a la ciutat, no decisions d'organització interna i tal, sinó decisions que es puguin, allò, augmentarà la velocitat de les rondes, per exemple, allò quan va el primer tripartit, va reduir allò a 80 per hora.
Valero, les tres primeres mesures, que les digui ella.
Miri, jo crec que la primera de totes serà reclamar el deute de la Generalitat. Bé, perquè això són...
Però
són
tanta pasta, Déu, la Generalitat.
Molta pasta, Déu. Jo crec que estem al voltant dels 300 milions d'euros.
I a més a més, l'Ajuntament l'ha anat finançant últimament.
L'ha anat finançant, sí,
300
sí. 300
milions d'euros.
Jo crec que en aquests moments hi ha una... No hi ha manera de tenir quin és el reconeixement del deute, però hi ha deutes com a conseqüència d'inaplicació, o sigui, impagaments per la llei de barris, hi ha deutes per impagaments de les transferències que van al transport públic, hi ha deutes per impagaments d'equipaments sanitaris, educatius, o d'atenció social que ha construït l'Ajuntament, que són competència de la Generalitat, i per tant jo el primer que faria seria dir-li a la Generalitat, ja que ella està exigent amb el govern de l'Estat pel pagament de les seves deutes, doncs que els ciutadans de Barcelona tenen tot el dret a disfrutar d'allò que paguen i per tant que li retornin
anirà,
els diners
i anirà al jutjat
jo intentaré primer negociar-ho, perquè això d'anar al jutjat no és políticament no a mi, jo no sóc un bufet d'abogats ni el fiscal,
vies,
no? Però jo sí
vies.
Que faré tot el possible perquè la Generalitat pagui i retorni els diners que a l'Ajuntament de Barcelona en aquesta última legislatura, que ha sigut la legislatura en la qual s'ha posat l'Ajuntament de Barcelona, ha estat al servei del projecte independentista de Mas, doncs jo vull que ens retornin als barcelonins els diners que en deuen. Això per començar. Què hem de fer? Doncs Barcelona és una ciutat que ha tancat els últims 13 exercicis pressupostaris amb superàvit. I això significa que hi ha determinats barris on les necessitats socials, com ara es parlava del barri de Ciutat Meridiana, doncs són més greus. Doncs home, jo el que faria seria primar les inversions en aquests barris, sobretot en atenció de les persones, per tal de garantir unes condicions de vida dignes a les persones que viuen a la ciutat de Barcelona i que jo crec que mereixen una atenció especial. La gent gran, les famílies amb petits a càrrec, els petits, és a dir...
I hem de tancar, hem d'acabar.
Hem d'acabar
perquè...
I jo crec que la tercera és garantir unes bones infraestructures per la ciutat. L'entrada i la sortida de la ciutat està col·lapsada i hem de mirar com invertim per garantir una millor mobilitat.
Carina Mejías, moltíssimes gràcies, moltíssima
gràcies
sort
en
aquesta campanya electoral que acaba de començar i en parlem a partir del dia 24. Gràcies.
Gràcies
també a Leandro Labor, Manuel Manchón, Joan Carles Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.